Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Marc Clapés.
Bon dia!
Bon dia de sol i calor. La temperatura encara pujarà més. Avui i els propers dies, amb nits que seran tropicals i xafogoses.
Oh, quina mandra! Quina mandra! Quina mandra! Va, doncs, bon dia, Albert Aparicio.
Bon dia.
Sergi Vilena.
Hola, Marc. Bon dia.
Bon dia. Bon dia, Maria Alzina.
Hola, bon dia, Marc.
Bon dia. Bon dia, també, Gerard Escaig.
Bon dia.
I la Mariona Fernández.
Hola, bon dia.
Bon dia, i també l'Oriol.
Hola, què tal? Bon dia.
Molt bé, Oriol Bernat. I també tindrem avui per aquí el nostre company Roger Rams. Comencem amb els titulars de les notícies més destacades de les últimes hores, dels últims dies d'aquest cap de setmana aquí al Baix Empordà. Les policies locals de l'Empordà en alerta pels grups de lladres procedents de l'àrea de Barcelona.
L'associació que les agrupa demana més agilitat a la justícia per enviar els multireincidents a presó.
Investiguen un home després de calar foc a un cotxe a Palamós.
Els investigadors afirmen que l'acte va estar provocat per una revenja. L'incendi va afectar dos vehicles més que estaven aparcats a la zona.
Agressió a un controlador de Mifas de l'Estartit per una multa.
Un treballador de Mifas té problemes de visió a causa d'una agressió que va patir la setmana passada a l'Estartit. Un ciutadà en desacord amb una multa el va anar a buscar i el va agredir. Segons Mifas, l'home va colpejar-lo a l'ull i aquest cop de puny li ha causat lesions a la vista.
Palafrugell reimpulsa l'abonament Palafrugell Plus amb un canvi d'imatge i l'activació de la venda online.
L'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, en col·laboració amb l'àrea de cultura i els 6 equipaments que integren la proposta, rellancen aquesta temporada d'estiu l'abonament Palafrugell Plus, un tiquet que permet accedir a 6 experiències culturals per només 10 euros.
I Marc Albert torna a encapçalar la llista d'Esquerra a Torroella.
La militància d'Esquerra Republicana de Catalunya, de Torroella de Montgrí i l'Estartit, ha tornat a escollir Marc Calvet com a cap de llista per a les eleccions municipals del 2023.
L'aeroport de Girona suma durant el mes de maig més passatgers que tots els que portava acumulats al 2022.
Durant el mes de maig s'ha acabat de desplegar l'augment de vols que ofereixen les aerolínies que, sumat al bon temps que ha fet aquesta primavera, ha suposat tot un revulsiu per a la terminal gironina amb el creixement de passatgers. Només el passat mes de maig hi van passar 162.000 passatgers.
La Fira de la Gamba de Palamós recupera l'èxit de públic.
Palamós va celebrar aquest dissabte dia 11 la 7a edició de la Fira de la Gamba durant tot el dia a la llotja del Port Pesquer de la Vila, revalidant un any més l'èxit de públic. L'activitat va superar els 18.000 tiquets venuts, amb els quals el públic va poder degustar productes elaborats amb la gamba de Palamós. Durant aquesta mostra es van servir, amb els diversos tastets elaborats, més de 180 quilos de gamba de Palamós certificada.
Quina gana aquesta hora, eh? Gambes ara? Bé. Begú presenta la seva nova marca cultural. A Begú, cultura.
L'Ajuntament també ha presentat la nova marca cultural de les Escoles Velles i del Cinema Casino.
Molt bé, fantàstic, gràcies Gerard. Begú comptarà amb un centre d'interpretació d'indians referent a tot Catalunya.
L'estrena del nou projecte cultural de Begú i Esclanyà, a més, ve acompanyada d'una important i destacada novetat, i és que l'Ajuntament impulsarà pròximament un nou centre d'interpretació dels indians de Catalunya a Begú.
I també parlem de l'entrevista que vaig fer la setmana passada aquí al Supermatí a la Zeta Figa, que ens va parlar del seu llibre Gent de Solana.
Sí, una obra on hi trobem un recull de diferents personalitats reals i fictícies que han marcat part de la vida de la Bisbal d'Empordà durant molts anys. Solana és el nom fictici de la capital del Baix Empordà i l'autora ho considera un nom en clau. El llibre va ser presentat aquest passat dissabte a la Biblioteca Lluïsa Duran de la Bisbal.
Entrevista molt interessant que podeu recuperar a la nostra web. Torna la plec de la Sardana de la Bisbal d'Empordà per celebrar la 60a edició.
L'edició passada es va haver d'adaptar a les restriccions de la pandèmia i l'edició del 2020 no es va poder celebrar. L'acte l'han organitzat els Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca i l'Ajuntament del municipi.
La revista Gavarra celebra 20 anys a Vulpellac.
L'acte estarà conduït per l'actor i vitinicultor Carles Xuriguera i comptarà amb una àmplia representació de personalitats i col·laboradors que al llarg d'aquestes dues dècades han fet possible el que ha estat l'embrió d'un sòlid projecte editorial promogut per l'editor casanenc Àngel Madrià.
La Fundació Mascort de Torroella exposa per primera vegada la seva col·lecció d'orfebreria i joieria.
Amb l'exposició Orfebreria i Joieria a la col·lecció Mascort, la Fundació dona a conèixer per primera vegada una col·lecció d'objectes d'ús litúrgic i civil fins ara inèdita. En total, es reuneixen més de 300 peces datades entre el segle VI i XIX.
I bones notícies pel que fa als esports, perquè la Unió Esportiva Calonge, nou equip de segona catalana.
L'equip calongí va aconseguir ahir diumenge al camp d'alcaldes de Malavella l'anhelat ascens a la segona catalana. I ho va fer amb autoritat, vencent per 0-4 i evitant d'aquesta manera que el Juventus Lloret, que també va guanyar el seu partit contra el Breda, pogués igualar-lo o superar-lo en la classificació.
Ostres, ha d'impressionar això de jugar contra un equip que es diu Juventus Lloret, eh? Això a mi m'impressionaria, tu. I ara mateix, amb aquesta calor que fa, jo estic per posar l'aire o alguna cosa al ventilador, perquè déu-n'hi-do quina calda que fa. Escolta, Albert, continuarà la calor aquesta setmana o què?
Encetem una nova setmana, però la calor del passat cap de setmana no sols continuarà, sinó que fins i tot anirà a més.
Oh.
Ahir es van assolir els 33 graus a l'interior del Baix Empordà i més de 30 graus a la costa, i avui aquests valors seran similars o encara més elevats. Especialment puja la temperatura mínima, amb nits que avui, demà i demà passat poden ser tropicals, en no baixar dels 20 graus, i per tant xafogor que serà més acusada als municipis costaners. Estat de cel assolellat, alguns intervals de núvols prims, a tot estirar cap a la tarda, però en general avui i bona part de la setmana ens acompanyarà el temps assolellat o cel una mica tèrbol amb l'arribada d'una mica de pols en suspensió. Les elevades temperatures dimecres i dijous es mantindran i podem superar els 34-35 graus de màxima.
Oh, quina mandra, Albert, de veritat, jo... En fi... Ja sé que a molta gent no li agrada, però jo demano ja l'entrada de la tramuntana i una mica de més fresqueta. Només una miqueta. Sé que és el que toca, perquè queda poc per l'estiu, però... Entre poc i massa, va. Anem-li a posar comentari d'opinió. No sabem si n'hi ha sobre la calor, també. Ens el porta en Xavier Cortadellas.
Benvolguts oients de Ràdio Capital. Estic convençut que no hi ha estació d'estiu que un dia o un altre... uns quants de nosaltres no acabem dient una cosa semblant al que hi ha escrit a l'epitafi de la tomba de Dorothy Parker. Perdoneu tota aquesta pols. A vegades som nosaltres els que ho diem. A vegades són uns altres els que ens ho diuen, perquè són ells els que ens empolseguen. I encara hi ha vegades que no cal que ho digui ningú, perquè any rere any, estiu rere estiu, hi ha el bufarut de vent... o hi ha els bufarots de vent que sembla que aixequin tota la pols del món per venir a saludar-nos. Hi ha també unes quantes onades de pols sahariana que venen de molt lluny i que cauen a sobre de tots nosaltres. I també, és clar, damunt dels nostres vestits i dels nostres cotxes. Però si alguns, a vegades, ens sentim dient «perdoneu tota aquesta pols», és perquè hi ha també la pols que aixequem involuntàriament quan caminem amunt i avall de passejos, camins i platges. Hi ha la pols que aixequen les nostres criatures, els nostres gossos, quan juguen i corren esverats. Hi ha els remolins de pols que aixequem involuntàriament amb els nostres cotxes. Personalment, una de les imatges que trobo més entranyables de cada estiu, una imatge que trobo que també fa estiu, es repeteix a molts de llocs cada dematí a primera hora. La imatge és la d'un home, perquè generalment és un home, dret i en silenci, vestit amb una granota o no, regant calmosament amb una mànega d'aigua un passeig, un camí o un lloc on encara no ha començat a passar gaire gent, però on tothom sap que hi haurà molta gent que acabarà passant. I si dic que trobo que aquesta imatge és entranyable és perquè em fa l'efecte que la civilització és bàsicament això, provar de fer més agradable i més còmode i més senzill de la nostra vida, però també la vida de tots els que ens envolten. Torno a Dorothy Parker. Ningú no escriu un epitafi pensant només en ella mateixa o en ell mateix. La civilització també és sobretot això. Parker, naturalment, no pot fer res per aturar aquella pols. És pols ella mateixa i ara potser ja ni a ser pols no arribi. Ben mirat, però, els epitafis són únicament això. Una gracieta d'aquells que ja no hi són, un recordatori que ens ajuda a fer memòria de la traça i de l'enginy que tenien, un últim missatge que ens diu «Jo ja he fet tot el que he pogut, au vinga, tu que encara pots, pensa en mi un moment i recorda'm».
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Són les 8 i 10 minuts, seguim aquí al Supermatí de Ràdio Capital. Anem a posar-li una mica de música en aquest matí i ho farem de la mà de Sopa de Cabra. Ja sabeu que estan encara en la celebració del seu 30è aniversari del disc Ben Endins. I després de presentar una nova versió del tema Si et quedes amb mi, després va arribar el Boig de la Ciutat, ara n'han presentat una altra, que està molt i molt bé, aquesta nova versió del Mai trobaràs, amb Buos, Ginestar i De ti ets. És una de les nostres incorporacions aquesta setmana a la Fórmula de Capital. Esperem que t'agradi, avui és la cançó del dia.
No estàs farta d'esperar, sempre aguantant aquesta farola, amb pluja, neu, amb vent i fred, sempre amb la mateixa postura. Jo ja en tinc prou d'aquest color. Busca't un geni que et comprengui. Podríem dir que en aquest moment no em funciona la conjuntura. Has tirat el temps per la finestra i ara, princesa, on aniràs? Mira't els ulls, posa els peus a terra, pren el que tinguis al teu costat, perquè mai trobaràs el teu príncep blau. Mai trobaràs el teu príncep blau. Fes un creuer, un viatge llarg, medita en temps per la muntanya, blau. Mai trobaràs el teu príncep blau. Has tirat el temps per la finestra i ara, princesa, on aniràs? Mira't els ulls, posa els
blau. Mai trobaràs el teu príncep blau.
Mai trobaràs el teu príncep blau. Mai trobaràs el teu príncep blau. Mai trobaràs el teu príncep blau.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat. Supermatí.
Pràcticament un quart de nou del matí, seguim aquí al Supermatí, després d'haver escoltat aquesta versió de 30 anys del Mai trobaràs, de Sopa de Cabra, amb Ginestar, Buos i De ti ets. Ara comencem el nostre repàs informatiu, que ens acompanyarà els propers minuts, i al final del programa, com cada dilluns, la Mar Coll amb Veus de l'Empordà. Les policies locals de la Costa Brava estan en alerta perquè l'inici de l'estiu i sobretot la recuperació del turisme pot atraure a grups de lladres procedents de l'àrea de Barcelona. Es desplacen amb cotxes, es mouen amb rapidesa d'un lloc a l'altre i no solen estar-se massa estona dins d'un mateix municipi.
Després de l'impàs provocat per la pandèmia aquest 2022, la delinqüència torna a anar a l'alça. Ja hem notat un petit repunt que ens porta a estar alerta, explica David Puertas, que presideix l'associació que agrupa els caps de les policies locals gironines. I, en paral·lel a les denúncies, l'inspector també exemplifica aquest increment amb les alertes que reben les policies locals a través de les càmeres de videovigilància.
Evidentment, tenim més turisme, quan tenim més turisme tenim més gent que està al carrer, que està, doncs, bueno, gaudint, no?, de tot el que és la Costa Brava o de tot el que és Girona, i evidentment hi ha més oportunitats per fer això. Llavors, sí que és veritat, ara mateix estem veient que una altra vegada tornem a tenir, sobretot els que tenim gent, càmeres treballant, no?, als nostres municipis, ens serveix molt, no?, aquesta detecció precoç d'aquest tipus de delinqüents, no?, que poden venir a cometre fets delictius al nostre municipi, i ho veiem, no?, és a dir, els avisos per càmera s'han pujat ja també, no?, i els fets delinqüencials comencen a tenir un petit repunt comparat amb els altres anys.
De fet, l'últim balanç de criminalitat que ha fet públic el Ministeri de l'Interior ja evidencia com l'aixecament de restriccions per la Covid també s'ha traduït en més delinqüència. L'estadística recull dades del primer trimestre d'any. Entre gener i març, arreu de les comarques gironines, els delictes han crescut un 26%, passant dels 8.088 als 10.239.
David Puertas, a més de presidir l'Associació de Caps de Policies Locals Gironines, al seu torn també comanda la de Palafrugell.
L'inspector explica que precisament els furts són una de les tipologies que més els preocupa, sobretot aquells que es cometen a nivell més organitzat, com els lladres que actuen fent abraçades a les víctimes o els que s'han especialitzat a robar cadenes i polseres. En els darrers mesos, Puertas també explica que les policies locals han detectat més grups de menors que es dediquen a cometre furts i petits robatoris. I són joves que passen moltes hores al carrer, concreta l'inspector. Ara, però, amb l'arribada de l'estiu i la represa del turisme, les policies locals de la Costa Brava també estan en alerta per una altra amenaça, els grups de lladres que arriben al litoral procedents de l'àrea metropolitana.
És curiós, però quan Barcelona té la grip, nosaltres en constipem sempre, eh? Vull dir, i prenem aquesta metàfora, no? Està molt clar que la pressió que es pugui fer la policia a Barcelona automàticament genera de grups delinqüencials organitzats, doncs, que hi hagi un moviment, vale? I que llavors tinguem més grups organitzats que surten de Barcelona i que s'adrecen a la resta de territori de Catalunya per tal de cometre furts o altres tipus de delinqüencials, no?
Per això, les diferents policies locals de la Costa Brava estaran atents. D'entrada, faran controls a les carreteres per dissuadir els lladres, també en coordinació amb els Mossos, i planificaran patrullatges dirigits cap a aquells llocs on hi sol haver més afluència de turistes, com ara eixos comercials o passejos marítims.
Sí que és veritat que hem d'estar alerta i que hem d'estar preparats, no? Però ara mateix no és preocupant el que estem veient aquí, eh? I tant, hem de veure l'evolució, no? Hem de veure l'evolució i de veure com anirà. Si veiem que tenim un repunt de fets, evidentment, doncs, haurem de planificar més patrullatge dirigit en determinades zones, augmentar els controls, augmentar la coordinació, que ja la tenim ara mateix sempre amb el cos de Mossos, perquè dintre dels municipis i sobretot a fora, doncs, intentem localitzar i identificar aquestes persones abans que arribin. I tot aquest.
En el cas de Palafrugell, per exemple, aquest estiu els 53 agents de la policia local que hi ha en plantilla s'hi sumaran 9 interins.
I l'inspector David Puertas admet que costa treure de circulació els delinqüents que fan dels furts i dels robatoris el seu modus vivendi.
En especial els multireincidents. Un cop arriben a un municipi, per molta presència que facis, és complicat de contenir perquè els delinqüents aprofiten qualsevol oportunitat i la policia no pot ser a tot arreu, explica David Puertas. L'inspector admet que la llei espanyola és molt garantista i que ha de ser així, però també subratlla que hi ha casos, i el dels multireincidents n'és un, al qual al ciutadà li costa d'entendre.
I un cop t'arriben al municipi, fins que no es localitza, si es pots treure de circulació, és molt complicat de contenir-ho, no? Per molta presència que facis, perquè al final els delinqüents aprofiten l'oportunitat, no? Tu tens una oportunitat d'una persona que està traient diners a un caixer, no? Te veuen, la policia no pot estar a tot arreu, no? Per bé que cada vegada més, doncs, tenim sistemes de seguretat passiva, com són les càmeres, dirigeixen molt el patrullatge, posa gent de baixa, però no pots estar a tot arreu, no? Llavors aprofiten l'oportunitat, no? I evidentment, això fa que per nosaltres sigui complicat de poder-ho solucionar. Però també t'he dit que habitualment sempre acabem localitzant, identificant i detenint les persones.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Investiguen un home després de calar foc a un cotxe a Palamós. Els investigadors afirmen que l'acte va estar provocat per una revenja. L'incendi va afectar 3 vehicles més que estaven aparcats a la zona. Maria.
Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal d'Empordà han imputat aquest home per un delicte de danys després de calar foc en un cotxe a Palamós. L'investigat té 41 anys i compta amb diversos antecedents policials, segons afirmen fonts del diari de Girona. L'incendi es va declarar la matinada de l'11 de maig al carrer Sant Jordi, al barri de les Cases Noves de Palamós. Un cotxe que s'havia aparcat va quedar calcinat i dos més van quedar afectats. Es va donar l'avís a 1:15 i s'hi van mobilitzar dues unitats dels bombers de la Generalitat, una de la policia local i dels Mossos d'Esquadra, així com efectius del sistema d'emergències mèdiques. El foc es va iniciar en un vehicle aparcat en aquest carrer, el principal afectat. Les flames, però, van acabar causant desperfectes en els dos cotxes que estaven més propers al sinistrat. Arran d'aquests fets, la unitat d'investigació de la Bisbal va estar indagant si podria ser intencionat. Van determinar que sí que ho era i van identificar el causant, al qual se l'investiga pels fets.
Un treballador de Mifas té problemes de visió a causa d'una agressió que va patir la setmana passada a l'Estartit. Un ciutadà en desacord per una multa el va anar a buscar i el va agredir. Segons Mifas, l'home va colpejar-lo a l'ull i aquest cop de puny li ha causat lesions a la vista.
Es desconeix si el treballador podrà recuperar de manera favorable la vista. Els fets van ocórrer el divendres al vespre, quan el controlador va posar una sanció per no haver pagat el tiquet d'estacionament. El conductor va veure la sanció i va alertar el telèfon de reclamacions del servei i en aquest, tal com explica el gerent de Mifas, Daniel Tolsà, assegura que estava disconforme amb la multa. Daniel Tolsà afirma llavors que se li va oferir la solució de presentar una al·legació, però el conductor va explicar al gerent que aniria a buscar el controlador i que li obriria el cap. Aquesta amenaça va acabar amb l'agressió al controlador i que Mifas condemna. Els fets s'han posat en coneixement dels Mossos d'Esquadra i des de l'entitat afirmen que emprendran accions judicials per condemnar aquesta agressió.
8:22. Aquest any es torna a reimpulsar Palafrugell Plus, un tiquet que permet accedir a 6 experiències culturals de Palafrugell, Llafranc i Calella Mariona.
I per només 10 euros, que suposaria un 60% d'estalvi, es podrà gaudir d'una experiència cultural única que permetrà als visitants que l'adquireixin conèixer la història i el paisatge del Baix Empordà en profunditat. Els espais inclosos són el Museu del Suro de Catalunya, la Fundació Josep Pla, els Jardins Botànics de Cat Roig, entre altres.
A més, aquest any també renoven la imatge de l'abonament.
Doncs sí, a partir d'avui, Palafrugell Plus compta amb una nova imatge gràfica, un nou web i l'activació de la venda online. L'objectiu d'aquestes accions és dotar el producte de major visibilitat i potenciar el triangle que formen els atractius del territori: natura, gastronomia i cultura.
Gràcies, Mariona.
Supermatí.
Més coses. Marc Albet torna a encapçalar la llista d'Esquerra de Torroella de Montgrí. La militància d'Esquerra de Torroella i l'Estartit ha tornat a escollir Marc Albet com a cap de llista per les municipals del 2023. Sergi.
Calvet és el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Torroella arran del pacte que els republicans van signar amb UPM el 2019. I també és regidor de les àrees de participació ciutadana, unitat operativa de manteniment, gestió costanera i de les platges i serveis municipals. Durant aquest darrer mandat també ha estat conseller comarcal de Sostenibilitat i Acció Climàtica, Agricultura, Ramaderia i Pesca. En l'acte, segons fonts del Punt Avui, va apostar per uns entorns urbans més amables per als veïns i veïnes, ser molt respectuosos amb l'espai natural i agrícola i generar oportunitats integrades de manera sostenible, a més d'acabar infraestructures que s'han iniciat anteriorment.
L'aeroport de Girona suma durant el maig més passatgers que tots els que portava acumulats durant aquest 2022, Roger.
L'aeroport de Girona acumula 316.000 passatgers entre el gener i el maig d'aquest 2022. Més de la meitat d'aquest volum d'usuaris prové precisament de l'últim mes, el de maig, amb més de 162.000 usuaris. Això suposa un creixement de gairebé 61.000 persones en comparació amb el mes d'abril, quan hi havia uns 100.000 usuaris. De fet, l'arribada de la Setmana Santa va impulsar les xifres de l'aeroport de Girona i moltes companyies van començar a activar la temporada d'estiu. Aquestes xifres també mantenen en una dinàmica positiva si es comparen amb el 2021. De fet, en els 5 primers mesos d'aquest any s'han superat els passatgers que hi va haver en tot l'any passat. Malgrat tot, les comparacions amb abans de la pandèmia encara denoten que no s'ha recuperat la normalitat. Durant el maig del 2019 hi havia 229.000 usuaris, un 29,4% més dels que han passat per l'aeroport gironí al mes de maig d'enguany. El que sí que s'ha recuperat és el nombre d'operacions, que ja supera les que hi havia ara fa 3 anys. Durant el maig del 2022 s'han fet 2.300 49 enlairaments i aterratges, el que suposa un 17,3% més del mateix mes del 2019. Per companyia, Ryanair manté el domini de l'aeroport de Girona i aquest mes de maig ha comptat amb 126.000 passatgers. Són menys que els que transportava el 2019, però manté una tendència a l'alça amb l'arribada de l'estiu, ja que a l'abril n'havia transportat 95.000. Pel que fa a altres companyies, Transavia es manté com a segona aerolínia amb més usuaris. En l'últim mes n'han viatjat 12.000 persones, una xifra similar als que ho feien el mateix mes del 2019. En tercera posició hi trobem Jet2, que ha tornat a operar des de Girona. La companyia britànica no trepitjava la terminal gironina des del passat 2019, ja que amb la pandèmia va suspendre totes les operacions. Es preveia que l'estiu passat tornaria a programar alguns vols, però finalment el creixement de casos de la pandèmia a Catalunya va frenar la tornada. Durant el maig, 11.600 persones han utilitzat aquesta companyia per traslladar-se des de les pistes gironines. Es tracta de la meitat dels passatgers que tenia el 2019, quan en va transportar 22.000.
Gràcies, Roger. 8:26. La Fira de la Gamba de Palamós recupera l'èxit de públic. Palamós va celebrar aquest passat dissabte la setena edició de la Fira de la Gamba durant tot el dia a la Llotja del Port, revalidant un any més l'èxit de públic. L'activitat va superar els 18.000 tiquets venuts, amb els quals el públic va poder degustar productes elaborats amb la gamba de Palamós. Durant aquesta mostra es van servir, amb els diversos tastets elaborats, més de 180 quilos de gambes de Palamós certificada. Sergi.
Després de 2 anys d'aturada a causa de la pandèmia, aquesta fira monotemàtica, organitzada per l'Ajuntament de Palamós, el Museu de la Pesca i la Confraria de Pescadors de Palamós, es va tornar a omplir de públic que va poder degustar els millors tastos del producte pesquer estrella del municipi. La fira va comptar amb la participació d'empreses certificades amb la marca de garantia, dels elaboradors de productes que tenen com a ingredient principal la gamba de Palamós i amb distribuïdors i peixaters especialitzats en la seva comercialització. Durant tota la jornada es van servir degustacions amb la gamba com a ingredient principal, elaborades des d'una cuina central ubicada a la llotja i integrada per restauradors certificats amb la marca de garantia i els pescadors palamosins, amb l'objectiu comú de promocionar la gamba de Palamós. L'oferta culinària es complementava amb 2 demostracions de cuina a l'espai del peix. La primera va estar conduïda per pescadors de Palamós i la segona a càrrec dels xefs Tomàs Brull de la Cala Taverna de Palamós i Quim Caselles del Casamar de Llafranc. Durant tot el dia també es van organitzar visites a les barques d'arrossegament del port pesquer i a la subhasta del peix.
I la fira també va servir per atorgar el guardó d'ambaixador de la gamba de Palamós 2022 al jove terrassenc de 13 anys, Guillem Serrat, guanyador de la darrera edició del programa Masterchef Junior de Televisió Espanyola, oi?
Exacte, i durant el matí, a l'espai del peix, s'hi van lliurar els 13 nous certificats de la marca de garantia Gamba de Palamós. La majoria d'empreses reconegudes van ser palamosines i alguna de Platja d'Aro, Calonja o Tamariu. Els certificats i el guardó d'ambaixador van ser lliurats en un acte presidit pel conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Exacte, a la nostra web, allà ho trobes tot. I si no, mira, aquí el Supermati, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 9. Ens anem cap a Begú perquè el Cinema Casino, espai cultural, ha acollit aquest divendres una de les cites principals de la primera edició del nou festival a Begú Cultura, que se celebra al municipi del 9 al 12 de juny, que s'ha celebrat, perquè bueno, va acabar ahir.
Es tracta de presentació pública del nou projecte i de la nova marca cultural de Begú i Esclanyà, que aquest 2022 impulsa l'àrea de cultura de l'Ajuntament. L'acte, que ha comptat amb una nodrida presència i participació de veïns i veïnes i representants de les entitats locals, a què el consistori agraeix, s'ha celebrat en format de taula rodona i ha anat a càrrec de l'alcaldessa de Begú, Maite Selva, la regidora de Cultura, Gemma Coll, i el tècnic de Cultura, David Galceran, que han estat les persones encarregades d'exposar als assistents tots els detalls d'aquest nou projecte cultural que ha de regir el municipi del Begú al llarg dels pròxims anys.
I en què consisteix aquest nou projecte cultural de Begú i Esclanyà, Gerard?
El nou projecte cultural per a Begú i Esclanyà és ambiciós i realista, assegura l'Ajuntament, i neix amb el propòsit de potenciar les sinergies i la col·laboració amb totes les entitats locals per tal de treballar de forma horitzontal i donar suport des del consistori, com han explicat en a la presentació, com a paraigua institucional que ha de ser el mateix Ajuntament i d'aquesta manera donar suport a la seva tasca i promocionar la tasca que fan les entitats socials del municipi i consolidar conjuntament al municipi els 365 dies de l'any, una oferta cultural transversal i de primer nivell.
I quins són els principals objectius d'aquests projectes culturals?
Doncs hi ha diversos objectius, però els principals són fomentar la cooperació i el treball en xarxa entre ajuntament i entitats, com també promocionar l'hàbit de consumir cultura durant tot l'any i, per exemple, apostar per una cultura més inclusiva i solidària. Òbviament, també poc deixen de banda apostar per la sala d'exposicions de les escoles velles per oferir una oferta de quilòmetre zero.
Molt bé, Gerard, al final has pogut acabar, eh? Has pogut acabar. Sembla que tenia ganes de marxar, acabar la notícia i marxar, però no, Gerard, en tenim més encara. Encara tenim més coses. 8:45, passat ja del matí, Begur comptarà amb un centre d'interpretació d'indians referent a tot Catalunya.
L'estrena del nou projecte cultural de Begur i Esclanyà, a més, ve acompanyada d'una important i destacada novetat. I és que l'Ajuntament impulsarà pròximament un nou centre d'interpretació dels indians de Catalunya a Begur, una aposta de l'àrea de cultura que vol realçar el llegat indià que té Begur i situar-se com a capital dels indians de Catalunya.
Aquest nou espai museístic, actualment el projecte es troba en fase de licitació, ocuparà gran part de l'actual sala d'exposicions de les escoles velles de Begur, en aquest cas del Centre Cultural, no, Gerard? Bueno, doncs no està preparat el moment que ens ha d'explicar això en Gerard i, per tant, ens dirà que té un pressupost d'estimat de... Espera't, sí, sí que ho tenim. El Gerard, que sempre ens lia la troca, va.
Aquest centre té un pressupost estimat de 190.000 euros i compta amb el suport de la Diputació de Girona. La inauguració es preveu el primer trimestre del 2023 i serà en el mateix edifici que també acull la seu estable de la Xarxa de Municipis Indians de Catalunya i l'Arxiu Municipal, que compta amb valuosa informació i documentació del llegat indià. Aquest nou centre d'interpretació dels indians de Catalunya a Begur comptarà amb espais digitals, interactius i amb sonorització.
Molt bé, Gerard, doncs va, més coses. Torna l'aplec de la Sardana a la Bisbal d'Empordà per celebrar la 60a edició. L'edició passada es va adaptar a les restriccions de la pandèmia i l'edició del 2020 no es va poder celebrar. L'acte l'han organitzat els Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca i l'Ajuntament del municipi.
El cartell ha inclòs les actuacions de la Bisbal Jove, els Montgrins, la Juvenívola de Sabadell i la Principal de la Bisbal. L'acte es va celebrar de les 10 del matí a la 1:30 i de les 4 a les 8:30. L'edició d'enguany s'ha dedicat a Miquel Parxés i Cano, que havia estat membre de la Junta dels Amics de la Sardana de la Bisbal i la Comarca. La jornada ha inclòs un ampli ventall d'activitats paral·leles, com tallers de bitlles catalanes, exhibició de puntaires, la dotzena trobada de col·leccionistes de plaques de cava i el concurs de colles improvisades.
Sonava apassionant, llàstima que no hi vaig poder anar. Aquest proper dissabte 18 de juny, la revista Gavarra celebrarà el seu 20è aniversari a Vulpellac.
A banda de recordar aquests 20 anys de trajectòria, també es presentarà el proper número de la publicació, el 41, i el llibre Mirades, de Miquel Pairolí i Lluís Freixes Mascort. L'acte estarà conduït per l'actor i vitinicultor Carles Xuriguera i comptarà amb una àmplia representació de personalitats i col·laboradors. A més, comptarà amb l'actuació musical del grup Llagostera Sotrac i acabarà amb un tast de coca i vi dolç.
Tast de coca, s'ha de vigilar, no passem, no ens passem. La Fundació Mascort de Torroella de Montgrí exposa per primera vegada la seva col·lecció d'orfebreria i joieria, Roger.
Amb l'exposició Orfebreria i Joieria a la col·lecció Mascort, la Fundació dona a conèixer per primera vegada una col·lecció d'objectes d'ús litúrgic i civil fins ara inèdita. En total reuneix més de 300 peces datades entre els segles VI i XIX. La mostra es divideix en tres àmbits. El primer està dedicat a la joieria i els altres dos a l'orfebreria religiosa i civil. Les peces es presenten per tipologia i cronologia i a la sala principal del segon pis s'han reunit les millors creacions presidides per la creu de plata i esmalts del segle XIX. El recorregut de l'exposició a través de les sales de la Casa Galivern comença amb la joieria de la col·lecció Mascort, un conjunt de més de 60 joies antigues amb una cronologia molt àmplia que inclou la peça més antiga de l'exposició, una joia del segle VI. S'hi exposen també fermalls, penjolls, amulets, arracades i creus, així com peces d'ús civil i devocional. La majoria d'elles estan elaborades amb materials nobles com ara l'or, la plata, les pedres precioses i les perles, però també n'hi ha d'altres fetes amb materials més comuns com el coure, el vidre o l'esmalt. L'orfebreria d'ús civil i domèstic acaba de completar la planta baixa de la Fundació. Aquí les peces que s'hi exposen es classifiquen en quatre grups: el servei de taula i aparador, el servei de tocador, la il·luminació i el despatx. Tots ells inclouen les tipologies més característiques de cada gènere. Així doncs, s'hi poden observar safates, gerros, salers, espaciers vinagrers, coberts i canelobres. L'exposició, de caràcter gratuït, es podrà veure a la Casa Galivern, seu de la Fundació Mascort, des de l'11 de juny fins al proper 16 d'octubre.
Perfecte, Roger! Va, i acabem ràpidament amb els esports, perquè la Unió Esportiva Calonge, un nou equip de segona catalana, l'equip calongí va aconseguir aquest diumenge al camp d'alcaldes de Malavella l'anhelat ascens a la segona catalana, i ho va fer amb autoritat, vencent per 0-4, evitant d'aquesta manera que el Juventus Lloret, que també va guanyar el seu partit contra el Breda, pogués igualar-lo o superar-lo a la classificació.
Els baixempordanesos arribaven a la darrera jornada depenent d'ells mateixos, ja que tenien un punt d'avantatge sobre els de Lloret. Per tant, aconseguint la victòria, confirmaven la primera plaça. I així ho van fer. Davant d'un Caldes que ja havia consumat el seu descens a quarta catalana, els gols de Marc Pérez, Marc Cuchillo i Víctor Pajares, a més del gol en pròpia porteria de Méndez, van certificar un triomf que va desfermar l'alegria del conjunt calongí, que la temporada vinent competirà a segona catalana.
Perfecte, gràcies, Sergi. Gràcies a tota la redacció. De seguida, Veus de l'Empordà amb la nostra companya Marc Coll. Endavant, Marc.
Hola a tots i a totes. Tornem a estar aquí una setmana més amb Veus de l'Empordà, i avui ens anem fins a un petit poble que es diu Casavells, que està al municipi de Corçà, per conèixer a dos apicultors, que són la Glòria Simón i en Jordi Entreserra. Bon dia a tots dos. Com esteu?
Bon dia.
Molt bé.
Ara comentava, sou dos apicultors. A mi m'agradaria, si us sembla bé, que comencem des dels inicis, no? En quin moment vosaltres, no, de forma personal, no sé si un va començar abans que l'altre, a tenir interès per aquest món, vau decidir entrar al món de l'apicultura? No sé qui dels dos vol començar.
Bueno, poder començar jo, perquè de fet vaig començar jo.
Va ser tu el primer.
Sí, el primer. Bé, va venir per venir, perquè jo treballava en una empresa, mecànic industrial, una empresa de màquines tèxtils, i pues, com hi ha treballadors i així, doncs, bueno, un dels treballadors doncs tenia abelles, no? I va començar a parlar de les abelles, que cap aquí, que cap allà, que aviam si vine un dia, que cap aquí, això. I amb això doncs varen començar doncs a posar abelles a mitges i així, i va començar així. I ho tenia com a hobby. No?
Però perquè, tu ja t'interessava o va ser una mica...
Bueno, va ser entrant i així, en principi no m'interessava, però bé, va ser com a hobby, i també em relaxava molt perquè la feina és estressant i així, no? I bueno, i a partir d'aquí, pues, llavors va venir la Glòria, bueno, que és la meva dona, no? Pues que va quedar sense feina, no? I què fèiem així, i, bueno, mirant les coses i així, pues, vam demanar un ajut a la Generalitat com a nous apicultors, o no me recordo, un ajut que hi havia en aquell moment. No? Vam demanar aquell ajut, ens el van concedir, van començar a posar abelles, i bueno, jo m'encarregava pues, de moure les abelles, d'anar a treure la mel, i la Glòria de l'extracció i de cara al públic i de cara a les botigues. I bueno, va començar així.
Perquè llavors, tu, clar, dius, tu tenies molt clar, no? Sí. I tu, Glòria, clar, t'hi vas trobar una mica, vull dir, et va fer gràcia el món de les abelles ja des del principi, o va sobtar? Perquè clar, venia molt de la part de la part d'en Jordi, en aquest cas.
Sí, però jo ja l'acompanyava. O sigui, jo el que feia moltes vegades, quan ell anava amb les abelles, l'acompanyava. Sí que al començament fa una mica de... Ostres, el zoom de les abelles que et piquen la cadeta, que et volen picar i no poden... Sí, fa una mica d'impressió. Però un cop t'hi acostumes, és que és super relaxant. Vas allà, mires com treballen... Normalment no ataquen, no, elles van treballant mentre tu vas remenant a poc a poc la caixa d'abelles, i em vaig trobar doncs enmig, i el no tindre jo feina, doncs vam tirar endavant un projecte que no sabíem on aniríem a petar, perquè era anar a botigues i demanar a veure qui volia vendre la nostra mel i tothom et deia que ja en tenien.
Bueno, clar,
i que...
als inicis suposo que és
ostres,
difícil.
Sí, me'n recordo, no? Anàvem, entràvem, però amb una veu així com tremolosa, com si anéssim demanar caritat, no? Ens feia molt. I bueno, joves, i ara entràvem a una botiga, a demanar, ja, sisplau, vendre la nostra mel, i deia, ostres, nen, perdona, no, és que ja venc la d'aquest, venc la de l'altre. Què fem llavors? Perquè una cosa, els nostres 50 primers quilos de mel ens va costar vendre, no t'ho pots imaginar.
Quan fa d'això, us en recordeu, més o menys?
Ostres, com fa el 2000?
Fa 2001.
El 2001. 20 anys. 2001.
Això va ser quan ens vam plantar, o sigui, abans ja anàvem venguent, la meva sogra era modista i en tenia allà amb una estanteria, la gent que venia del poble, amics.
El que passa, perdona, un segon, que no he comentat, ella va quedar sense feina, van posar això, i llavors vaig quedar jo sense feina, no?
Perquè, sí, va ser una mica no com el destí.
Exacte,
mica,
i llavors
no
digues, ostres, què fas? De la meva feina un test, no? Esclar, soc un poble petit de l'Empordà, ostres, o havia d'anar a buscar la feina a Girona o a Barcelona, o aviam què pots fer, no? I com que això començava a tirar una mica, dius, bueno, mira, tens uns anys de paro i així, doncs, ostres, poder val aprofitar, aviam si tirem més endavant això. I bueno, i pas a pas, doncs, de moment fins aquí, no?
Home, no, són molts anys, però... I una altra cosa de la que dèieu és que, clar, sou un poble petit, perquè a més és casa vells, sí, que hi ha pocs habitants i que és municipi de Corçà, però sobretot als inicis us va costar el fet de ser d'un poble així, d'estar al Baix Empordà situats?
A veure, va costar i no va costar, sí, perquè l'Empordà ja té un nom. Sí. A veure, l'Empordà ven, però... nosaltres quan vam començar no tenia tampoc el nom que té ara. Des de Casavells, a veure, dins de tot la població hi ha molta gent que no la coneix. Quan dius en una fira, en un mercat, d'on sou? I els dius Casavells, et diuen, eh? On és això? És,
clar,
una
és que
mica...
Quants habitants m'heu dit que eren, més o menys?
Bueno, al municipi de Corçà hi ha uns 1.900, quasi 2.000, però...
Casavells, concretament.
Casavells, uns 170,
clar, és que és,
180...
No arriba a 200, no arriba a 200.
Sí, sí, sí. No, a vendre, doncs, guita, doncs, no, sempre hem buscat, no ens hem parat. Dic, ostres, què podem fer? No ho podem vendre aquí? Doncs ens anem a fires, no? Ens anem a mercats i començar aquí d'allò. Perquè, esclar, no és el que vens, són els gastos que tens. O sigui
dos autònoms,
sí, te dones compte,
fer el trimestre, la llum, l'aigua, el gasoll d'anar a portar les abelles. Nosaltres fem transhumància amb les abelles, o si no, només tindríem...
Transhumància, perquè clar, ho heu dit molt convençuda, però clar, jo no sé si tothom està molt posat en el món de les abelles.
A veure, transhumància és agafar les abelles d'un lloc, sí, i portar-les amb un altre per fer diferent recollida de mel. Per exemple, ara els tenim en el taronger perquè estem recollint mel de taronger. Quan acabi la floració, que serà en uns 15 dies, traurem la mel de taronger, traiem les caixes i els aportem cap a, segurament, a les Gavarres per fer el que és la mel de bosc que nosaltres en diem, que és alzina i roure. Llavors, agafem les caixes de nit amb un camió i els trasladem abans de que sigui el matí, de dia, a portar-los allà on els volem i obrir la caixa.
I això afecta? Vull dir que hi hagi aquest moviment a les abelles?
No, per això ho fem el de nit. De nit està molt tranquil, és molt relaxada. De dia sí que seria dolent. De dia estaran més nervioses, podria... No, de nit no, estan molt relaxades. Per això es fa de nit.
A més que la nit ja les abelles totes estan dins de la caixa. Cada dia et deixaries la meitat de les abelles a fora.
Sí.
A la nit, com que totes estan allà dins, els hi tanques la porta i els et traslades. I llavors fas un altre tipus de mel. Per això nosaltres ens movem amb uns 11-12 tipus de mel diferents.
Però això vol dir també que són diferents tipus d'abelles o no? O d'aquestes abelles traieu 11 tipus de mel?
D'aquestes abelles traiem 11 tipus de mel.
Déu-n'hi-do.
No vol dir... nosaltres
ens, no, però...
El que sí que mirem és... no mirem la quantitat que traiem, sinó la qualitat que traiem. Llavors treballem amb una caixa d'abelles que es diu de Dan, que el cost de cria és molt més gran que un altre, i va amb balses, que són pisos que vas posant a sobre la caixa La part de baix és per elles, per la reina, per poder criar, i és molt gran, tenen menjar suficient, i la part de dalt és per nosaltres. Les abelles sempre fan mel de sobres per quan no hi ha floració.
Però baix pot quedar mel?
Sí, però és el pacte que hem fet nosaltres amb les abelles, saps?
Sí.
Vull dir, també som una mica respectuosos. Ja, normalment el que es fa ara, el primer mes d'estiu, és treure tot de dalt i a baix, de dalt i a baix, perquè a l'abella sempre l'obligues a buscar mel, però nosaltres no. Inclús a l'hivern. A una caixa sempre hi deixem uns 30 quilos de mel per passar l'hivern, perquè si no, li tens que donar menjar. Nosaltres no n'hi donem de menjar.
Sí, ja s'alimenten elles mateixes amb el
que el seu aliment. Això que moltes vegades gent es pregunta què mengen les abelles,
clar,
no? I nosaltres diguem la mel, i queda així, no? Per què fem això? Perquè no ens agrada alimentar amb productes d'aquests, allò. Què passa? Que és clar, si ja deixes 30 quilos de mel, pues són 30 quilos de mel per 7, 8 o 9 euros que deixes aquests calés allà. Llavors, és clar, però la mel que reculls...
Però que igualment no invertiries per donar-los de menjar, vull dir que és el que deies, vull dir, els hauries de donar mel, vull dir que...
Sí, clar, i deixem molts cèntims allà, que molta gent ens diu, ostres, què fas de deixar ni tant, fes allò... Bueno, nosaltres som així. Però què hem fet? Pues hem diversificat, també. Ho guanyem per un altre costat. I les mels pues, són de més bona qualitat.
Amb menys quantitat podem treballar amb diferents productes. També tenim una línia de cosmètica feta amb mel.
Clar, és que és això, vull dir, vosaltres no, vull dir, jo que he estat investigant, no només traieu el típic pot de mel que tothom s'imagina, vull dir que traieu més productes. Quins altres productes? Deies línia cosmètica, però quins altres productes es pot extreure de la mel i vosaltres extraieu?
Sí. No, és que nosaltres també ho tenim clar, no ens vam dedicar només... És que l'abella cuida per dintre i cuida per fora, i hi ha molt ventall. Tothom el que fa és treure mel, producció de mel. Hi ha un canvi climàtic que es nota molt, sobretot a l'Empordà i així, i la mel que treies abans no la treus ara. Fa 5 o 6 o 7 anys, em sembla, ens vam espantar, perquè va ser un any molt sec i van recollir molt poca mel. Ostres, què passa aquí? No sé com ens van sortir. Què? I arran d'aquí, doncs hem començat a diversificar una línia de cosmètica, una línia de sabors sòlids, de xampús... Per exemple, mel posant-hi cúrcuma, mel posant-hi gengibre per potenciar la medicina. O sigui, productes que poguessis donar-li un valor afegit i que no depengués tant del preu en concret. Per exemple, un quilo de mel de mil flors, per exemple, no el pots vendre per sobre 9 o 10 euros i estàs molt estancat. En canvi, aquesta mel la poses amb la cosmètica i té un valor afegit.
Clar, perquè ho feu vosaltres tot.
Sí.
També els productes de cosmètica, tot.
La cosmètica ens hem posat en contacte amb una empresa.
Nosaltres, un laboratori.
És
que nosaltres no tenim el local preparat per fer laboratori, per fer les cremes.
Clar.
Això sí que ens ho fa un laboratori, però ens ho fa amb la nostra mel, amb la nostra gelea real, amb el nostre propolis. Això sí.
I es fa la part més...
Sí, no, però ho vam fer conjuntament, eh? Vam estar 2 anys allà
fent
fórmules d'allò, deixant provar cap i cap allà, i jo dic, ostres, ara m'agrada. I a més, nosaltres vam dir, volem que hi posis això, això i això. I està patentat i està...
Clar, és important que també hi hagi, vull dir, la vostra, no?, el vostre segell aquí.
No,
que no ho deixeu a mans de...
Exacte,
no,
el que tenim clar, que tot el que venem nosaltres ha de ser nostre, no una marca X i llavors posar-hi el nom. No, això no, ens ha costat molts de calés, això t'ho tinc que dir jo. Anava bastant bé, no dic que no, fins que va venir el Covid també ens ha estrencat molt.
Però el Covid ha afectat a molts
negocis. Sí, però
nosaltres
molt, no? Perquè, esclar, la nostra venda, nosaltres el que volíem era vendre a fires, a mercats. Quasi, per dir d'una manera, exportàvem mel sense moure'ns de casa, perquè ens compràvem molts estrangers. Allà, si li dius a un estranger que una mel val 10 o 11 euros, agafa't, apaga't, no té res. Aquí sempre tens el rifi-rafi de la gent, no? Fins que va venir el Covid i, bueno, van treure tots els... Bueno,
estàvem a punt de treure una línia nova de xampús i gels líquids i els vam parar. No...
Però està en la vostra ment de treure-ho en...
Ho fem sol i tant.
Fem un sol,
però sol, que és una altra línia.
Però aquesta nova línia que deia...
Sí, la línia l'hem feta no tinguent que fer servir el laboratori, sinó poguent-ho fer nosaltres, amb sol i t'ho podem fer nosaltres a casa. Això sí. És molt més senzill que no pas
una crema
que te se pot tallar i fer malbé és més curiós.
Sí, sí, no.
I llavors tenim una altra cosa que també que és molt divertit, també ens agrada molt fer i que ens ho passem molt bé, és fer espelmes, o sigui, gent que pot venir a casa a fer espelmes de cera.
Fem un taller d'espelmes de
i funciona molt bé, l'estiu molt bé, agrada molta gent, és molt maco, són coses senzilles, està preparat inclús per nens.
I a més et quedes al record, vull dir que al final...
Exacte, si ho fas bé, si ho fas bé,
normalment tothom ho fa bé. Si no, te'l quedes mal fet, però te'l quedes.
No, vull dir, ho donem, no? I, bueno, i segons l'edat, fas un tipus o un altre i, bueno, és fantàstic.
És un taller que dura més o menys una hora i mitja.
Que normalment sempre són dos.
Sempre s'allarga.
No és res de l'altre món, d'allò, però ens ho passem molt bé, la gent els agrada molt, pot veure... Tenim una caixa petita amb un vidre que pot veure les abelles, expliquem un moment les abelles, li expliquem la cera...
I feu visites també? No,
per la qüestió del Covid o així, no, i encara no ho fem. Però és com una visita, això, perquè tenim la caixa d'abelles allà, t'ho expliquem tot, t'expliquem la cera què és, que quan expliques la cera què és, la gent es queda així, perquè es pensa que la cera ve així, no costa molt fer la cera amb les abelles, no? I, bueno, ens ho passem molt bé.
Perquè, clar, vosaltres dèieu punts de venda, parlaves de fires, però la gent també pot venir a casa vostra, al final és casa vostra.
Sí.
A casa tenim una botiga, bueno, una botiga, que és una part de la masia que hem adequat per exposar el nostre producte, i en allà poden vindre a comprar. Normalment de 10 a 2 i de 4 a 7 són per allà. Un o altre hi és. Sí.
Si no, fires, sempre... dies, però clar, quan esteu a fires entenc que la botiga vull dir, clar, no hi ha ningú a casa.
Sí, sempre hi ha un.
Sempre hi ha un o altre.
Sí, no, és que arran del Covid perquè, esclar, nosaltres teníem un problema, dèiem, ostres, amb la gent que anem i us coneixen i d'allò, com és que no ve gaire gent a casa a comprar? Clar, després vam entendre que podia haver un problema d'horari, no? Clar, perquè moltes vegades venien, no hi soc, i ara vàrem fer com un horari, i a partir d'aquí pues, la gent respon, pues, és que queda esperar perquè dius, és que he vingut, vinc, per exemple, ara no perquè hi ha fires, però fa un any no n'hi havia res, no? Ostres, soc de Manresa, que he vingut a buscar la teva mel, que no la puc trobar aquí, un altre que venia de no sé on, l'altre que venia de llocs lluny, no? I dius, hòstia, tampoc n'hi ha... Però no, clar, són coses que dius, ostres, molt bé, no? I bueno...
Sí, perquè així. Nosaltres, a veure, la gent, al fer fides, a veure, anem fins a Barcelona, anem a Manresa, anem a Vic, és que fem bastant... I la gent que et coneix, llavors et diu, ostres, i on et podem trobar? Sí, a la pàgina web pots comprar... però també pots vindre a casa, si baixes a la Costa Brava...
Tens les fires o hi ha els mercats que també aneu habitualment.
També, ens poden trobar mercats, bueno, però sobretot a casa sempre hi haurà...
Això és molt especial poder que puguin venir a...
Sí,
no, i allà, per exemple, si els ensenyes l'obrador així, noten l'olor del mel, viuen, passa una abella per aquí, fan així i veuen que, ostres, és tan perillosa, perquè normalment quan parles amb la persona tothom l'ha passat una abella. I quan comences a parlar, aviam com era aquesta abella. Ah, era groga i negra, sí, pues, saps que és una vespa, no és una abella. Ah, sí, perquè l'abella no passiga. Aviam, ataca, passiga, defensa el seu, però tu la trobes en un jardí i no passiga. El que dic que ha fet molt mal també, que hi ha molta gent que queda així esperada, que allò que diu l'abeja maia, de fet, no és una abeja, és una vespa. Van fer de passar per abella els colors aquests. I esclar, i molta gent es pensa que allò és una abella que passigui, no.
Però clar, això és d'expert també per diferenciar-ho.
No, el que passa que és confusió, no?
Sí.
Ai, m'ha passat una... No, és una vespa.
Bueno, molta gent al veure algo volar és una abella. No, la majoria són vespes. Una abella normalment no t'ataca si no és que està defensant el seu menjar.
O la reina, o la...
La reina normalment està dins de casa i no...
Aquí hi ha un problema també amb les reines, no? Perquè això ho saben molta gent quan venen a casa a fer el taller d'espelmes, que els expliquem així, diu que està composat per les obreres, pels mascles i per les reines, però les nostres caixes no tenen reines.
I poden conviure sense reines?
Sí, perquè t'ho explico jo, perquè les nostres caixes són republicanes, tenen la gran mare. I per què? Dius, perquè no sé per què se'ls diu reina, perquè una reina no treballa, no fa res, no? Una reina, quan jo obro la caixa i veig la reina allà, normalment l'haurien de defensar. No la defensen, ella s'ha d'amagar, m'entens?
Yeah.
I llavors, si no, per exemple, ella té que pondre tant d'ous cada dia. Si no pon això, la maten. pues digue-li, gran mare, de reina no té res, no,
no
manda.
No, no.
Per això nosaltres,
és patiment, amb broma, doncs, ser reina,
amb broma, tenim les gran mares. I moltes vegades estàvem al mercat, amb d'allò, i passa un, diu, ei, com està la gran mare? Ens diuen, no? I bueno, són coses que tenim.
Però... No, és divertit, això.
Sí, sí, no, amb els joguets aquest, i els espelmes, ens ho passem un bon moment.
I una altra de les coses que vosaltres, bueno, un dels valors afegits que teniu vosaltres és que, clar, és una empresa familiar, ho feu tot vosaltres, ho feu a casa vostra, i traieu un producte artesà. A mi m'agradaria preguntar-vos si realment quina diferència hi ha, que jo les veig molt clares, però que m'ho expliqueu vosaltres, entre un producte fet totalment per vosaltres amb algun que puguis trobar en un supermercat, per exemple.
Sí. El primer matís, no és un producte artesà, és natural. Un producte artesà natural. És una cosa que facis tu, això és natural. Home, que la mel és mel. O sigui,
que el sabor mel, de la mel és mel.
Exacte. I amb la mel no té gust ni de taronger, ni eucalipto, és dolç. Hi ha, mira, diria que hi ha gent que menja mel gràcies a nosaltres, perquè hi ha gent que passa per allà, a la parada, i diu, escolti, no voldria mel? Ai, no, perquè no m'agrada el dolç. Dic, no li agrada el dolç? Dic, té un segon, sisplau? Bueno, molts diuen que sí, ja te diuen que no. I llavors li pregunto, vostè pren cafè? Si diuen, sí, dic, amb sucre o sense sucre? I un sense sucre. Dic, vos faríeu favor de provar aquesta mel, si no li fa res? I diu, perquè dic, és que estic segur que me la compraràs. Va. Dic, guita, de cada 10, 9 persones que facin la pregunta se la queden. La prova, ostres, que bona, què és això? És la mel d'Arbós perquè és una mel que amarga. No totes les mels són dolces. O sigui, cada persona té la seva mel. Mm. I a partir d'aquesta persona, de no gastar mel, igual que gasta 5, 6, 7 o 10 quilos a l'any amb mel d'aquesta, que no, per desconeixement.
I és una mel que traiem d'aquí les Gavarres.
De les Gavarres.
Que és del aquí, quil, del sí, territori. Sí, sí. O sigui, és una...
important que sigui d'aquí, de casa.
Que és d'aquí, és que el tenim 10 minuts de casa... Tenim les Gavarres, ho tenim aquí a tocar, i molta gent no la coneix, molta.
Llavors, la diferència que deies, que hem marxat una mica del tema, hi ha, primer, el color. La gent es pensa que tota la mel de mil flors ha de ser el mateix color, i nosaltres, la mel, quan cristal·litza, queda d'un altre color.
Això, el que passa en els, que en deies, als supermercats, la diferència, normalment les mels de supermercats venen de fora, per començar, venen de Xina. Allà hi ha molts productes que aquí fa molts anys que estan prohibits. Llavors, una altra diferència, la pasteuritzen. O sigui, pasteuritzar-la perquè no cristal·litzi, perquè és molt maco el goteo, agafar i servir-te'l tot el dia líquida, llavors aquí te la pasteuritzen. És escalfar-la a 100 graus i refredar-la de cop. Maten tots els enzims i totes les propietats que té una mel. O sigui, es torna sucres. No és el mateix un producte... En canvi, hi ha gent que no sap que la mel natural cristal·litza. I et diu, se m'ha tornat dolenta.
I o hi has posat sucre.
O hi has posat sucre.
Que és això...
I no, és que la mel natural es torna així. I estan acostumats als del supermercat. La diferència és molta. Molta, sobretot amb...
La mel natural... I a més, el que fan molts supermercats, moltes mel d'aquestes, els hi treuen el pol·len.
També.
O sigui, la mel porta pol·len, porta substàncies, porta uns enzims, la mel crua, i això és beneficiós pel cos. Mira, per dir alguna cosa, per exemple, 100 grams de sucre, de la mel que menges, perquè la mel són sucres i altres coses, no? El teu cos tarda 17 a 18 minuts a reduir-la. Tu menges 100 grams de sucre normal i tarda 3 hores. I més aquests sucres són beneficiosos, no són dolents, a més d'aportar sals minerals i a més la medicina de la planta. I no engreixa aquesta mel, la del supermercat sí, perquè allò la tornen a convertir en sucre. I per què és líquida la mel del supermercat? Una vegada vaig preguntar-ho d'allò, diu, mira, és que hi ha un estudi que diu que la gent, el 90% vol la mel líquida, d'una tornada amb la mel líquida. M'entens?
No,
per això és líquida, perquè jo dic...
És que
perquè...
vinguin, que la tastin, no? I que vegin la diferència,
no,
això
també,
és important.
També la textura, el sabor... I
és molt diferent.
Ara, que no s'esperin un romaní o una mioflors, que cada any tingui el mateix gust, això tampoc...
Ni el mateix color.
Ni el mateix color, sempre varia una mica. Però això és el natural, no? Mm. En canvi, al supermercat sempre veuràs el mateix color, el mateix gust, la mateixa textura... Això la naturalesa no ho fa, això.
Doncs, Glòria, Jordi, moltes gràcies per acompanyar-nos avui del Mas Entre Serra. Hem après una mica més al món de les abelles i el que us deia, doncs ara que us apropin a casa vostra i que vinguin a provar la vostra mel, que m'heu deixat amb aquestes ganes.
Moltes gràcies a tu.
Gràcies, gràcies.
I nosaltres tornem una setmana més amb Veus de l'Empordà.
Ens queda un últim minut aquí en el Supermatí de Ràdio Capital. Dediquem-lo a la previsió meteorològica amb l'Albert Aparicio.
Dilluns molt calorós i majoritàriament assolellat. La temperatura màxima superarà els 33 graus a l'interior del Baix Empordà i més de 30 graus a la costa amb una nitxa fogosa, ja que el termòmetre li costarà baixar dels 20 graus. L'episodi de calor continuarà els dies vinents i fins i tot la temperatura màxima pujarà encara més, fregant els 35 graus a l'interior.
Doncs amb aquesta alegria encarem el dia, aquest primer dia de la setmana, amb aquesta xafogó, amb aquesta calor que ens acompanyarà, que en sabeu encara uns quants dies més. També us acompanyarà el Supermatí fins divendres, demà a partir de les 8 molt més i al llarg del dia a través de la nostra pàgina web radiocapital.cat. Ara mateix, la millor música del món engega el torn de matí amb l'Àlex Mata fins a les 3 i després un servidor us tornarà a fer companyia fins a les 9 de la nit. Per tant, res, que acabi d'anar molt i molt bé aquest dilluns i demà més i millor aquí al Supermatí. Adeu!